Poesia persa.
Té molt sentit, perquè si és poesia persa, és en persa, clar.
Vols escoltar-ho una mica abans? Ja veuràs, espera't. És que és preciós, senyora, no s'ho perdi. És que això captarà l'atenció a tots els catalans. I diu la persona que ve a defensar aquest tema...
Això ja és l'informatiu, eh, Marc?
Hola, si està Xavi Pardo, però el Xavi Pardo sap que diu que el persa sembla el català.
Espera, posa, però fem-ho bé. Posa música d'informatiu.
Avui, el vostè primer, poesia persa. Endavant. Bueno, era el tall de la poesia persa, no la puta de sintonia. Mare de Déu, és que t'ho dic sincerament.
Comença bé, el vostè primer.
És igual, endavant amb informatiu. Vaig acomiadar els teus. A la merda la poesia persa, tu... és que t'ho dic. És que no es pot treballar en aquesta ràdio.
I se'n va.
Ja t'ho dic, eh?
No,
me'n vaig a, jo què sé, a Ràdio Nacional d'Espanya.
No pots enviar la poesia persa.
Doncs,
és Marc Giró, tot seguit a RAC1.
I ara les notícies amb en Xavi Pardo. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
I l'Albert Pedrol, als esports, bon dia.
Bon dia.
Anna Gabriel espera que el Suprem arxivi la causa que l'investiga per desobediència.
Exacte, Gabriel ha quedat en llibertat sense càrrecs després de declarar al Suprem per la seva implicació en l'1 d'octubre. L'exdiputada de la CUP podrà moure's, doncs, sense problemes per allà on vulgui, a l'espera, això sí, de què decideixi fer amb el seu cas el jutge de l'alt tribunal, que és Pablo Llarena. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
La declaració ha estat un tràmit legal molt curt on el jutge li ha demanat a Gabriel si el Constitucional l'havia requerit per la seva relació política durant el 2017. Un cop superat aquest tràmit, l'exdiputada de la CUP, acusada de desobediència, s'ha negat a respondre les preguntes de Vox, que és acusació popular, i ha sortit sense càrrecs del Suprem. Un cop fora, Anna Gabriel ha agraït el suport amb l'esperança de que el seu cas quedi en un no-res.
Els principis segueixen intactes, com no podria ser d'una altra manera, i per qui tingui curiositat, a dintre de la sala s'ha demanat exclusivament en relació a si havia estat requerida directament pel Tribunal Constitucional en relació a la meva activitat parlamentària. Així s'ha desenvolupat la indagatòria i, per tant, doncs esperem que la causa o s'arxivi o s'enviï a Barcelona.
Desenes de militants i representants polítics de la CUP, Esquerra, Junts i els Comuns han acompanyat Anna Gabriel, a qui han rebut amb aplaudiments i abraçades. La que va ser líder de la CUP durant la tardor del 17 viu a Suïssa des del març del 2018, quan va marxar-hi per no respondre a la justícia espanyola.
I el govern descarta de totes la proposta de l'ANC, que hi va posar sobre la taula una DUI el segon semestre de l'any que ve. Si més no, una part del govern i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, rebutjava el plantejament de l'Assemblea, i poc després el vicepresident Jordi Puigneró sortia a desmarcar-se de Vilagrà, subratllant que cal escoltar les idees de l'ANC. Doncs bé, avui el president Pere Aragonès se'n feia creus.
A mi cap membre del govern de la Generalitat m'ha dit que estigui en disposició de donar suport en aquesta proposta. No està contemplada al pla de govern, no forma part dels acords i, per tant, totes les expressions, opinions que puguin haver aquí, crec que són més, doncs, segurament per mantenir determinats equilibris que no perquè tingui opcions reals. Hem de treballar amb propostes d'opcions reals. Jo i així ho vaig traslladar.
De fet, avui Puigneró ha aclarit que l'únic que va dir és que calia escoltar la proposta de l'Assemblea, que això no vol dir qui doni suport.
Tenim el deure, evidentment, d'escoltar totes les propostes i no vol dir que, en aquest cas, doncs, exclusivament la proposta de l'ANC sigui l'única vàlida. En tot cas, hem de posar tots de la nostra part per estudiar diferents propostes.
Òmnium sí que es compromet a estudiar la proposta de l'ANC. El president de l'entitat, Xavier Antich, diu que s'hi posaran avui mateix. I l'Ajuntament de Barcelona i els Mossos d'Esquadra treuen pit per la reducció de delictes aquest estiu a Barcelona. Segons les dades que hem sabut aquest matí, han baixat un 12% respecte al 2019, l'últim any amb una xifra de turistes i activitats comparable a l'actual, i també l'any que els delictes van tocar sostre. Especialment cauen els furts i també els robatoris amb força i amb violència. L'alcaldessa de Colau diu que no s'han de minimitzar els problemes, però tampoc exagerar-los.
Sense autocomplaença, perquè sabem que aquesta és una ciutat molt viva, crec que això està donant fruits, no? La bona coordinació, l'augment de recursos, la prevenció, no només les detencions, i aquest canvi legislatiu ara que ens ajuda sobre la multireincidència.
Escolta, perdona, sí? Aquesta notícia de la Colau, de què anava? Que és que ens estàvem asseient i no hem sentit al principi.
M'encanta quan em fas repetir alguna cosa perquè no estaves al cas.
No, però superràpidament.
Que sí, molt, que han baixat els delictes, han baixat els delictes aquest estiu a Barcelona.
a dir, a veure, això és una cosa que ja el Basté, si ha de posar, us hi ha de posar tots els informatius. Crec que el carrer Ribau, diria que entre Consell de Sant Lleragó, estan a punt de muntar un prostíbul a peu de carrer. Amb l'excusa de que tenen llicència de bar, els veïns no deixen de veure com entren bidets i lavabos, que estan fent 22 habitacions. Això que collons de bar és? Això és un prostíbul. Nosaltres estem a favor de Colau de la prostitució o no? Estem en contra de la prostitució de la trata? Però bueno, això qui ho ha d'investigar? A qui puc anar jo a parlar amb aquest tema?
A mi m'ho preguntes?
Maria Cusó, la directora de la cultura aquí a RAC1. Filla meva, quines cròniques tan bones has fet des de València?
Ai, mira, moltes gràcies.
Des de València,
la València italiana.
T'ho juro, jo estava superenganxat. Bueno, això amb qui ho parlo? Home, és que...
No, això has de parlar aquí amb qui remena les cireres, que és en Basté.
Com és el contestador aquell del Basté que et pots queixar? Sí. No saps la quantitat de bidets
i de...
El contenidor es diu?
El contenidor, sí.
Doncs ara vaig a parlar jo perquè vaig a deixar un missatge escandalitzat. O sigui, estan entrant 22 bidets i 22 tasses de vàter i 22 dutxes a un local que jo no em puc entendre. Llavors han averiguat els veïns que allò s'ha convertit en un prostíbul, clarament, però tenen llicència de bar.
El tema del bidet és estrany.
Però bueno, és que és increïble. I estan fent 22 habitacions. Però bueno, nosaltres estàvem a favor de la trata o no estem a favor de la trata? Que ens ho aclareixin els Comuns Podem, Esquerra Republicana de Catalunya, que ens ho aclareixin els...
De fet, ahir el Versió RAC1 ja tocava en el tema també de, no dels bars, però sinó dels establiments d'ungles, que també, diguéssim, tenen una segona activitat econòmica.
A veure, nosaltres estem contra la trata, això que no pot ser de cap manera. Bueno, escolta'm una cosa, perdona, que és que ara he recordat això. No saps la quantitat. Clar, nosaltres estem ara a les obres dels oasis a Barcelona. Uh-huh. Bidets entrant de les illes. Bidets entrant i sortint. I tot el de més, diguéssim. Bueno, no sé com dir-te. O sigui, això és una cosa que és increïble. Però bueno, ja, o sigui, aquestes... No, bueno. Perdona, Xavi.
No, de fet, ara proposaria jo a l'Ajuntament de Barcelona que canviïn el nom de les illes per oasis. M'agrada molt més. M'agrada molt més. El superoasi de l'Eixample, no?, per exemple. Doncs, no, a banda d'aquesta qüestió sobre els delictes a Barcelona, encara tenim una qüestió més per tractar, que és que Brussel·les ha posat en directe la directa per limitar els beneficis de les elèctriques. En concret, la Comissió Europea proposa limitar els ingressos de les companyies que produeixen electricitat sense fer servir gas i una contribució solidària per les empreses de petroli, gas i carbó. Per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, és una qüestió de justícia.
Aquestes companyies estan obtenint uns beneficis que mai no haurien pogut ni somiar. En aquests temps no està bé obtenir guanys extraordinaris beneficiant-se d'una guerra i fer-ho pagar als consumidors. Cal compartir aquests beneficis i canalitzar-los a qui més els necessita.
Brussel·les també obligarà els estats a reduir el consum d'electricitat un 10% en total, un 5% a les hores punta, i amb tot plegat la Comissió espera recaptar 140.000 milions d'euros. Unes mesures totes aquestes que s'acabaran de concretar en una reunió dels ministres d'Energia d'aquí un parell de setmanes mal comptades, el dia 30 de setembre.
Doncs molt bé, i mira, els esports, vinga, és que la veritat t'ho dic, el Barça va perdre ahir, tanta tonteria, tant anar pel venir,
El Barça va perdre, ara t'explico tots els detalls, que sé que estàs molt intrigat. Per cert, des del gol sud aquí de la graderia ja em diuen, em coneixen com... Tu ets aquell d'esports que el Marc Giró mai et deixa parlar? La gent està interessada, t'ho juro, ja fa dos dies seguits que m'ho diuen. Perquè la gent vol sentir la informació esportiva.
La gent vol sentir l'informació esportiva?
I jo
també. Informació esportiva. Jo ja callo.
Va, som-hi.
Jo ja callo.
Començarem dient a Marc, l'exjugador del Barça.
Estan a Barcelona fent prostíbuls a peu de carrer, entrant bidets i latrines. I estem passant allò de la trata de blanques a tope. I tu vols fer esports?
Vull fer esports.
Doncs ara, per tots vostès, els putos esports.
Va, l'exjugador del Barça de bàsquet, deixa'm... Però escolta, queda't aquí, escolta'ls. L'exjugador del Barça de bàsquet, deixa'm Bodirogas, el nou president de l'Eurolliga, qui va ser ídol d'aquell equip blaugrana que va guanyar l'Eurolliga el 2003 al Sant Jordi, és el relleu de Jordi Bartomeu, a qui els clubs han destituït avui en una reunió a la seva mà dreta, tal com us vam explicar RAC1, és Marshall Glickman, expresident dels Portland Trail Blazers de l'NBA. Més coses, el Barça ha renovat Gavi, Marc, fins al 2026.
Que interessant!
El migcampista de 18 anys passarà a tenir una clàusula de 1.000 milions d'euros. Tu els tens, 1.000 milions d'euros? Els tens o no els tens?
Mira, que tiris.
I el club presentarà l'acord demà a les 6 de la tarda del Camp Nou, aquest acord. Això després que el Barça perdés 2-0 contra el Bayern de Múnich a l'Allianz Arena. Avui es tanca la segona jornada d'aquesta Champions amb 4 partits destacats a les 9 de la nit i tots en directe al carrusel de RAC1. Real Madrid-Leipzig, en directe des del Bernabéu, Manchester City, Borussia Dortmund, Copenhague, Sevilla i Maccabi Haifa, PSG.
Però això, això és un partit o diversos partits alhora?
Diversos partits alhora, que els podeu seguir a les 9 de la nit, tots en directe des del carrusel de la Champions, a jugar a RAC1. I t'ho acabo amb dos apunts ràpids, en vol el Barça debutar a la Champions avui 3:15 a la pista del Pic Zeguet hongarès, i a l'Eurobàsquet avui es defineixen les semifinals, França i Itàlia juguen un quart de final a 17:15 i Eslovènia-Polònia l'altre a 8:45. Qui guanyi dels dos jugaran una semifinal, l'altra la jugaran Espanya i Alemanya el divendres.
Vale, escolta, Maria Cusú, tu vas entrevistar a un autor ara mateix a les 3,
sí?
D'un llibre que està tenint molt d'èxit, però i a més a més tu vas dir, ui, que m'està agradant molt.
Moltíssim.
Tu amb l'especialet aquest, guapa, que t'agradi d'un llibre, doncs jo trobo que és notícia. Quin llibre és, per favor?
És Els nois de Hidden Valley Road, que edita Periscopi, que probablement l'heu vist perquè ara molta gent d'aquesta influencer de llibres l'està publicant.
Ah,
és
sí?
Un llibre que a la portada es veu una escalinata d'aquestes clàssiques dels Estats Units, amb tot de nois vestits igual.
Que semblen els niños de Sant Ildefons, o sembla que vinguin a cantar la loteria, eh?
Una mica tenen, eh? Una mica
i què, és una cosa terrible, no? Perquè què s'hi passava?
És, mira, et diria, sembla quasi una història de terror, però és real. És un cas que ha investigat el Robert Kolker, que és periodista al New York Times Magazine, i explica la història real d'una família americana dels anys 70 que de 12 fills que van tenir, 6 tenien esquizofrènia.
Mare de Déu, quin quadro.
I això va servir molt a la ciència una mica per investigar el què d'aquesta malaltia. Però està molt bé, i ell és molt intel·ligent perquè et va combinant la història personal d'aquesta família amb la història recent de com ha evolucionat la medicina psiquiàtrica a casa nostra. I, spoiler, no ha evolucionat gaire i fa bastanta por com s'han fet les coses fins ara.
Carai, tu, Maria, que us dono aplaudiment, per favor, perquè... Doncs recordem, és que és veritat que tothom en parla d'aquest llibre i
Els
és...
Els nois de Hidden Valley Road.
Els nois de Hidden Valley Road,
sí.
A Periscopi.
De Periscopi.
Que llestes són aquestes de Periscopi, diguem-ho també. Que no
tenen un gust impecable.
Aniràs a la Setmana del Llibre en català, que s'està celebrant,
sí?
S'està celebrant el Moll de la Fusta fins al 18 de setembre, fins diumenge, eh?
De fet,
i aquest senyor
ell
ha vingut...
aquesta tarda hi serà a l'escenari 1 del Moll de la Fusta amb un debat amb la Milagro Pérez Oliva.
Carai!
Que organitza el CCCB.
Obviament xifla la mirada de l'Operació d'Oliva.
Doncs crec que estarà molt bé. I serà un debat de 6 a 7, és a dir, que és molt bona hora.
Treca, treca. I el temps, el temps.
El temps on s'escapen quatre gotes aquesta hora a la Selva, el Maresme i el Baix Empordà. Durant la tarda s'esperen tempestes també cap al massís dels Ports, amb punts de Ponent i del Pirineu. A la resta es mantindrà el cel tapat o mitja nuvolat amb temperatures clarament més baixes que ahir. El vent es notarà al Pirineu i a les comarques de Girona.
Escolta, moltíssimes gràcies, Xavi Pardo. Gràcies, Albert Bassas. Visca els serveis informatius de RAC1 i visca també els serveis dels esports de RAC1. Visca.
Visca tot.
I viva el Blanca Paloma. Que carai, endavant les enxes.
Vostè primer. A RAC1. Amb Marc Giró.
Hola, Ernest Ferrer, en Joel Fortuny, l'Ester Rumoroso, que te l'estàs. La gent, si vol venir de públic i aplaudir d'aquesta manera tan emocionant, per favor.
Doncs només ens heu d'enviar un correu electrònic.
Vostè primer arroba racu.net.
Fantàstic.
O buscar les xarxes socials al nostre perfil i omplir un formulari.
Escolta'm una cosa, com et dius i d'on vens?
Hola, Marc.
Carai, quina veu, tu, és fantàstic.
Gràcies. Em dic Adrià i vinc d'Esplugues.
I per què has vingut?
Pues perquè venia a la competència i m'he quedat, sincerament.
Toma! Fantàstic. No, però està molt bé, clar que sí, clar que sí. T'agrada la competència?
Sí.
Sí, és que
i
és
he de dir
clar,
que he estat jo qui li ha dit tu ets el noi d'esports, el que el Marc no deixa.
Ah, veus? Sí, sí.
I
sí.
Els esports no m'interessen gens.
I doncs, per què perquè avives el foc?
Perquè sempre que el sento penso, hòstia, pobre noi, no el deixa.
Pobre noi, però sí que l'encanta. Pensa que a ell l'encanta... és que és una qüestió, jo diria, quasi eròtica amb ell. O sigui, és un noi que li encanta que et fiquis amb ell, perquè és que ell li encanta. Si a ell tampoc li agrada els esports, eh? A ell li agrada el petit pois. Li està fent això per diners. És veritat, no té ni idea de més d'esports. L'Albert aquest Pedrol no té ni idea d'esports. Clar, és la jardineria, li agrada el petit pois. Li encantaria fer un poema de... Saps què ho diu tot o no? Escolta'm, senyores i senyors, amb tots... Bueno, Pol Guas, què tal estàs?
Molt bé, i tu?
Fantàstic, has vingut amb la teva germana. Mira, passa-li el micro a Adrià, si us plau, si em fas el favor. Estimada, t'estàs convertint en un personatge radiofònic, perquè el teu germà no para de treure't a les seves cròniques.
He vingut per saludar-te i per dir això, que ja sé que sóc protagonista. A la secció del Pol, doncs et saludo.
Fantàstic. Aquesta família que teniu, no? Aquesta família que us confonen perquè, vamos, això és un lío màxim, no? Fantàstic. Escolta'm, senyors i senyors, amb tots vostès, Sílvia Rosés. Sílvia Rosés pels pèls, no?
Mira, no, és que ni t'explico què m'ha passat.
O sigui, venia amb el tren, un tren s'ha avariat i tal, i han utilitzat el meu tren per rescatar l'altre tren.
Ah, sí, esclar, ara tens que rescatar en tren, és una cosa superhabitual, eh? Vull dir, tu et fiques a un tren i a la millor, el teu a la millor funciona, però ha de rescatar un altre que no funciona. No, vull dir, que això és la monta a l'Ironda. Això a la millor s'haurien de seure i resoldre-ho ja d'una vegada, no? La qüestió dels trens, dic,
no
però en general.
Però, o sigui, però arribo fet bueno, amb zero glamour, estic allò...
No, no, estàs suada, estàs supersexy, tia.
Bueno, no et dic que tinc suat perquè...
La Cata. Ens encanta. Escolta, també tenim aquí la Valèria Macias. Què tal estàs?
Hola, bon
Valèria
dia, Macias,
bé, ella és l'editora de Carwan, l'editorial. Hem anunciat moltíssim que parlarem de poesia persa. Flipa, tia, eh? Tenim els nassos de parlar de poesia persa. És una cosa... El vent s'endurà d'Abbas Kiarostami. Home, Abbas Kiarostami és un director de cinema immens.
Immens.
I a més poeta.
Exactament.
Fantàstic. A veure, Sílvia Rosés, tu vols parlar de la disputa de la corbata al Congrés, de la corbata sí, la corbata no...
Bueno, és un tema que em sembla brutal, fascinant, que se'n vagi l'altre programa, marxeu tots perquè em poso jo a parlar.
Fantàstic.
I no paro perquè aquest tema em sembla brutal. No sé si teniu el tall, arrenco
sí,
jo. Que,
un
com
tall, vols que posem un tall de Pedro Sánchez?
Home, sempre escoltar el Pedro.
Pedro, abans, Pedro Sánchez, president del govern d'Espanya, que resulta que ens va aconsellar que ens traguéssim la corbata. Mira, ho va dir així.
Sí, me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos
fantàstic.
Haciendo frente.
Avui el Fernando Onega, a La Vanguardia, fa una columna que a mi m'ha fet molta gràcia, perquè diu, bueno, escolti, jo li preguntaria al president del govern si ell, la corbata, si se la pot treure, diguéssim, perquè és molt guapo, però perquè es deu veure bé amb corbata, sense corbata, perquè es deu veure bé de totes les maneres, però no sé si tothom es pot permetre que s'ha de treure la corbata.
Bueno, aquest tema em sembla fascinant. A veure, primer, en tema com a mesura contra la crisi energètica, el canvi climàtic, a veure, em sembla que és absolutament irrisori, no? Jo crec que arribarem a les cotes que ens diuen que hem de baixar tant d'energia, jo crec que sí que hi arribarem, perquè és un acte tan increïble. Jo crec que els pingüins del Pol Nord ho han notat. Saps què et vull dir? Que el PSOE s'ha tret la corbata.
Sí, sí,
crec que allà els pingüins diuen, escolta, tanca la finestra, que em sembla que una mica ja està de corrent d'aire. Com a mesura, jo no m'hi poso. Em sembla irrisòria, però no m'hi poso.
Bueno, no t'hi poses, però t'hi has posat bastant.
Eh? Sí.
Com a mesura, la trobes una merda, però no posar-t'hi trobo...
Home, no sé com dir-te. Bueno, a veure, el capità no, Siam deia que els petits canvis són poderosos.
Sí,
jo
penso
que aquest petit canvi, el capità Siam ni el veuria. Saps què et vull dir?
Sí, a mi és que m'encanta el Pedro Sánchez, que s'ha recordat.
T'encanta? Bueno, això és un altre
ja
tema.
És de guarro,
dit això, deixant al costat el tema energètic, com a qüestió sociològica de la moda, em sembla fascinant, em sembla increïble, em sembla excitant fins i tot.
Correcte.
Perquè, a veure... clar, tenim el tema del traje masculí en general. Clar, això ens passa, que anem a un casament a l'estiu i veus els típics homes suant com porcs, com jo ara mateixa, amb la corbata, la camisa, el xaleco... I les dones amb tirar fi i ells pues, d'aquesta manera. I penses, ostres, pobre tio, no?, que algú t'hi faci alguna cosa. Jo penso que el Pedro...
Bueno, per una vegada que els tios es foten, doncs,
saps? Sí.
Per una vegada que el patriarcat els té
oprimits,
doncs mira...
Clar, aquí anava.
Justícia, eh?
Aquí anava, sí, ens fan pena. Bueno, relativament, qui ens ha dit a nosaltres que la moda serveix per facilitar-nos la vida? I això té a veure amb la secció que vam fer l'altra vegada, que això n'hem de parlar. La moda no ha vingut aquí per solucionar-nos la vida ni per fer-nos la vida més còmoda. Definitivament, la moda el que representa són símbols. I el traje de l'home és un símbol com la copa d'un pino.
Ai, carai.
De fet, el vestit de tres peces, que és l'americana, el xaleco, el pantaló, va necessitar dos segles i mig per conformar-se. Per tant, imagineu-vos lo ben pensat que està i bueno, lo ben trebat que està.
O sigui, estava fraguant el poder estava fraguant una forma de...
Darrere del traje.
De
però directament. La corbata l'emplacem. Hi ha gent que l'emplaça cap al segle XVII. De fet, ve de Croàcia, que es deia...
Perdona, ens preguntàvem qui seria el següent mort. És Irene Papas, l'actriu grega més internacional. Ho està dient ara mateix al canal 324. Vull dir, t'ho dic de veritat. O sigui, d'ara un mort, sempre n'hi ha un altre, n'hi ha un altre, n'hi ha un altre, n'hi ha un altre. Afegeixeu al teu guió, Paul Watts. Irene Papas, hòstia, això sí que era una actriu. quina greu. Perdona, perdona, les corbates.
Bueno, jo parlant de corbates.
No passa res.
Bueno, en tot cas, clar, la corbata la ubiquem més o menys al segle XVII. De fet, va néixer a Croàcia, diuen, no? Per això es deia cravata. Ah. I de quin és la corbata? Què passa? Que és el tema d'aquest de nuar-se un mocador al cap, doncs això ja és de temps ençà, no? Uh-huh. En tot cas, quan neixen els nous estats liberals, després de les monarquies absolutistes, necessiten una nova estètica, perquè tota política necessita una estètica, necessita forjar la seva pròpia estètica, i això, el traje neix precisament arran de tot això. Aleshores, el traje precisament representa tota una sèrie de valors, com són el conservadorisme polític, sí? Aquest traspàs de monarquies absolutistes a aquests estats liberals, uh-huh. També representa el liberalisme econòmic, aquest nou canvi econòmic que representa tot això. Liberalisme econòmic i també aquesta necessitat que tenien de la població de contenció econòmica, que no la tenien les monarquies absolutistes. Necessitava que la gent, doncs, una mica deixés de despilfarrar tant, perquè si no els països s'anaven a la merda. Uh-huh. Pues, per tant, com representa aquest canvi econòmic? Després representa el poder burgès. Com abans teníem l'aristocràcia, la noblesa, el rei a dalt de tot, però ara tenim el burgès. I el burgès necessita una nova manera d'identificar-se estèticament i que la gent ràpidament l'emplaci. Representa el patriarcat, definitivament. A veure, l'home sempre ha estat allà al mig, donant pel sac, sí?
Repartint, sí, sí, donant... a mi jo parlo per referència pròpia. Sí.
L'home sempre ha estat allà. El que passa que arran del segle XIX, d'aquesta ascensió burgesa, tenim uns nous valors que ens regeixen ara, com és el tema de la família tradicional, el tema dels papers de l'home, els papers de la dona, l'home guanyador de pa, la dona tenint fills a casa, com consoliden tot això, i el traje representa també tot això. Uh-huh. I després representa la heteronormativitat masculina, sí? Penseu que el segle XIX és un moment en el qual ja comencen molts judicis per temes de sodomia i tot això, no? Per tant, no és que l'homosexualitat estigués superoberta abans, però sí que ara comencen a tallar aquest libertinatge propi del segle XVIII. Per tant, el traje representa...
És a dir, que possiblement en moltes qüestions, fins i tot en qüestions de gènere o de representació del que era un home i una dona, hi havia més ambigüetat, hi havia més punts en comú, hi havia més barreja, diguéssim, fins i tot
totalment,
estètica,
totalment.
I també en les... la forma de relacionar-se, no? O d'enamorar-se, i això es talla d'arrel a partir del
bueno, arran del
finals segle... del 18, 19,
sí,
sobretot.
Revolucions liberals, no? Com la dona va participar a totes les revolucions liberals, però després una mica doncs, li donen pel sac.
Van dir per aquí, fins aquí, no?
Fins aquí tu has lluitat, ara te'n vas a caseta, no? Uh-huh. Això no quedarà així, això després ho reprendrem. Però el segle XIX es forja tot això. Per tant, ara mirem l'arc parlamentari. Mirem, per exemple, aquest matí, no? A tot tots els membres, sí, de la Càmera, i mireu com són els trajes. Vèiem tot el PSOE sense corbata i el PP amb corbata. Clar, davant d'això, ostres, primer és una cosa que a mi em fascina, a la part que m'horroritza, és el tema de la disciplina de partit, no? Mm-hmm. Com el Pedro Sánchez diu, traiem la corbata i ningú porta corbata. A part, el tall diu, traieu-vos la corbata sempre i quan no sigui necessari. Em clar. Pots especificar quan serà necessari?
Clar, sí, és que, a
veure, clar, quan creus que serà necessari? En tot cas, tots... obeint directament al Pedro Sánchez, es treuen la corbata al PSOE, però a canvi els altres s'hi aferren com una paparra també, no? Perquè el PP està amb la corbata perfectament posada. Mirem tot l'art parlamentari. Comencem doncs pels partits de més dreta i tenen el traje més estructurat i més conformat en tots els elements. I a mesura que anem tirant cap a l'esquerra, veiem com el traje es va
diluint
mm-hmm. fins que arribem doncs a una CUP, per exemple, un Podemos, en el qual ja no hi ha rastre d'aquest traje. Per tant, aquí queda molt clar el que representa el traje. Sí? Mm-hmm. Representa tot això. Aleshores, hi ha gent que diu, jo un amic em va dir fa poc, bueno, és que a mi el traje m'agrada molt perquè per un cantó no hi he de pensar amb la roba, no, ja m'ho donen fet. Escolta'm, a veure, parem màquines, què vol dir que tu delegues en un altre una cosa tan important com és la teva estètica amb el que representa la teva estètica, no? I segon, em deia, bueno, però d'aquesta manera tenim com un acte més democràtic entre persones. Perdona, jo gairebé em cau, no sé, les vestimentes a terra. Què vol dir que el traje és democràtic? Tu realment creus que no ets capaç d'identificar una persona que porta un traje barato d'una que el porta car, per exemple? És que en el traje, en les subtileses del traje, tu pots discriminar entre una classe i una altra. De fet, això John Berger, a l'assaig de El traje i la fotografia, de fet, deia això, hi havia una fotografia amb uns músics de poble anant doncs, a tocar, i una mica explica com el traje doncs, a la part de baix de les cames està com arrugat, la sisa no cau a l'espatlla... A veure, hi ha la frase aquella de un traje s'ha de saber portar o s'ha de saber defensar. Certament, no? Hi ha maneres de portar el traje, però el que sobretot volem dir amb aquesta frase és un traje s'ha de poder pagar també, perquè hi ha grans diferències entre una cosa i una altra. Per tant, que a mi em diguin que arran de les revolucions liberals és una taca democràtica que ens iguala, perdona, que m'ho vingui i m'ho digui davant, perquè això és totalment cert.
I per què les dones no l'han adoptat d'una forma, sí que s'ha adoptat d'una forma, vull dir que se'l poden posar, però no d'una forma massiva, diguéssim. Tu ara, per exemple, a la televisió, excepte la BBC, quasi diria, les senyores segueixen vestint, les presentadores de televisió van com més flonges, fins i tot vestides de pastora, amb minifaldilles o molt més despullades, diguéssim, van cap a la nuesa,
clar, clar.
I dient les mateixes notícies, i ells segueixen mantenint el traje. Això bueno, per què deu ser?
Bueno, jo, és que jo parlo sempre de melons, això és un meló. De fet, aquesta setmana he tingut molts problemes perquè tenia molts temes per portar aquí i he hagut de triar aquest, però hi ha un altre tema que arran de la, de les dones polítiques, sí, si veus aquesta nova, ara no recordo el nom, recordeu el nom de la d'Alemanya? I?
La von der Weyer.
No.
La Angela Merkel.
No.
No, l'Alemanya o Gran Bretanya?
L'Alemanya. Ai, la Gran Bretanya.
Ah, Liz Truss, amiga, Liz Truss, que l'Alemanya les hem dites totes, eh? La Liz Truss, sí, sí, aquesta dona no sap caminar, eh?
Doncs,
per altra banda, doncs, un problema de l'asiàtica, segur.
La manera de parlar de la Liz Truss, de la Ursula von der Leyen... De...
Com parlen?
Doncs perquè és molt interessant com certes dones consideren que han de masculinitzar la seva estètica en un món que és majoritàriament d'homes, no? Precisament perquè se les prengui en sèrio, tot això, no? I això és un meló també molt, molt gran.
De totes maneres, no sé si tu has anat mai a una reunió on hi hagi tios.
Sí.
Com no traguis la xorra sobre la taula, no hi ha manera, eh?
Ja.
I aquestes senyores, a la millor, no és que es vulguin masculinitzar, sinó és que arriba un moment que ho t'hi poses o t'hi poses. Vull dir-te que el poder, o a segons quin tipus de gestions, o quan hi ha diner entre mans, o quan hi ha cotes de poder, com tu no estiguis preparat, com tu no vagis armat, bueno, et prenen pel pitu el sereno. Jo les entenc perfectament, aquest sí. Tipus de dones. O sigui, l'estètica, mira que jo no, políticament, de les antípodes del que jo podria pensar, però la cosa aquella, allò de la dama de hierro de Margaret Thatcher, entenc que aquesta senyora, en el context en el que treballava, hagués de posar-se brava, o sigui que tu...
Ho entenc perfectament, però ens dona molta informació, també.
Molta.
De com, si segur, tu, segur. Per exemple, no masculinitzes la teva imatge, doncs, ostres, pots no prendre't en sèrio. Això vol dir que el que associem a lo femení, sí, no és una qüestió de... per prendre's en sèrio, i això està desubicat en aquí, no? Una dona que...
També he vist senyores que pujaven als despatxos, i senyores amb poder, que pujaven als despatxos on hi havia encara més poderosos, homes poderosos més que elles, i que havien de decidir sobre, etcètera, però dones poderoses... que es desabotonaven la brusa, eh?
Sí.
Que estaven l'americana, i si aquell dia s'havien posat una amb brusa de seda, i es desabotonaven perquè es veiés una mica d'encaix, i pujaven les reunions, vull dir que la millor sí que la cosa femenina... Vull dir que saps que...
Sí, totalment. Oh!
Clar, el que no sabem és... Jo crec, moltes vegades, què passa en aquests espais tancats on es decideixen les coses. Nosaltres creiem en un moment de massiva exposició pública de tot, i que tot està a les xarxes socials, i que tot hi ha moltíssims mitjans, i que es retransmet la cosa de la reina durant 24 hores, i que hi ha 324 notícies tota l'estona, imatges, en el fons les grans decisions es segueixen prenent en espais tancats, en búnkers, diguéssim.
I tant.
Per exemple, tot això que està passant entre Junts per Catalunya, la cosa de la independència, les relacions que té el govern català amb el govern espanyol i tal, tot això s'està fent a porta tancada. I no hi entren ni els periodistes, no oloren ni on està passant això, diguéssim.
I tant.
Per tant, no sé per què t'ho he dit, això, mira, saps? Ara em sembla la
veu, no? I vinga, Manon,
però vull dir que de sobte, clar, què deu passar? Com es deu vestir realment? Com es deu vestir realment el poder, i com deu actuar realment el poder? Perquè crec que cada cop està més allunyat de l'esfera pública. Fixa't què et diré.
Totalment. La història és que tot plegat requereix una gran performativitat. I aleshores el tema de...
Però aquesta performativitat està allunyant cada cop més... l'ull públic del que realment passa, que jo no sé on passa. Jo no sé on passa, ni qui ho està decidint, ni a més. I passen moltíssimes coses, nosaltres veiem, que no tenen res a veure amb el que realment passa de portes endins, que cada cop són més endins. a la qüestió catalana és un el fet que Pere Aragonès no anés a la manifestació aquest diumenge passat té a veure amb algun tipus de reunions que s'han fet sota terra amb el govern espanyol, el Marxista de Junts per Catalunya, coses que a nosaltres ens escapa, que si les expliquéssim, i per tant jo crec que ens estan tractant com idiotes.
Home,
vull
sí,
dir que al final
sí.
Nosaltres acabarem punks, punks, ens trobem la corbata i ens acabarem traient pues, les calces, o sigui, sortirem amb pilota picada, perquè estem hasta els mismíssims. Tu què trobes?
Ara m'hi cabrejat,
mira,
no
t'ho m'hi cabrejat. Escolta, Sílvia Rosés, no te'n vagis molt lluny, amb tots vostès, Pol Guasch.
Què tal?
Sí?
Mira. No, és que m'he quedat impressionat per aquest darrer speech tape. Vull dir, estàvem parlant de corbates sí, sí, i m'ha acabat parlant de les reunions secretes entre Pedro Sánchez i l'Aragonès.
Home, això està claríssim, claríssim.
Molt bé, Marc, clar que sí. Doncs la cosa és que ara s'acabarà, no?, que van denunciar la mort d'Irene Papas.
Jo crec que sí, no, això està confirmat, no?, perquè jo he vist el
bueno, 324. Bueno, sí, el 324. Sí.
Però fa gràcia perquè tu començaves, com començaves el
no,
teu dia d'avui?
Començava dient, la veritat és que portem un bon reguitzell de morts icòniques i ara s'assuma la d'Irene Papas, però portem la reina d'Anglaterra, l'escriptor Javier Marías, el cineasta Jean-Luc Godard, Jordi Pujol agafant número per veure
pobre,
quan li
pobre,
toca, no?
Sí, sí, vull dir,
anem...
Número tenim tots, eh? Número tenim tots.
Sí o no? Vull dir que anem a mort icònica pel dia.
Sí, bueno, no crec que truquin per dir que, escolta, que s'ha apuntat a fer escalada, diguéssim. Clar, hi ha gent que ja la veus venir, diguéssim.
Exacte. La notícia estranya seria Jordi Pujol va fer escalada.
Sí, sí, va fer escalada, exacte. Això tens tota la raó. Aquí una abraçada, etcètera, etcètera. Sí, total. I molt bon president, i després tot l'assumpte final, i tot ara direm totes aquestes coses, i tal.
Exacte, i totes les reunions que s'han fet en soterranis, no?
Aquests sí que ha fet reunions soterrànies. Sí, sí, sí.
Però no vinc a parlar d'això avui. De fet, avui vinc a recuperar una altra anècdota familiar, que ja és un tòpic, com dèiem,
al final et demanarà royalties.
Sí, royalties i em desheredarà del que no em deixa ja, no? Però d'entrada, però bé, és igual. La qüestió és que ara avui us parlaré d'una de prou recent i que aprenc com a protagonista la meva àvia. I això és que un
què
dia...
Què adivinar? Com es diu la teva àvia?
La meva àvia es diu Amàlia.
Amàlia. Oh, que nom tan maco, Amàlia, no?
Sí.
Per favor.
Gens d'àvia, no?
Fantàstic, home, sí.
Jo un dia, encuriosit, era un matí, recordo que començava la primavera, estàvem asseguts a les escales de la seva galeria i jo, doncs, estàvem xerrant, piqui-piqui, tal, i li vaig preguntar quina era la imatge que tenia d'ella mateixa, no? Perquè jo la meva àvia sempre l'he conegut sent àvia, perquè des que vaig néixer ella ja era àvia abans.
Per un moment.
El què?
No, tu la teva àvia Amàlia...
Què?
Estava una glorieta i li vas preguntar quina imatge tens de tu mateixa? Perquè jo la meva àvia li pregunto quina imatge té vostè de vostè mateixa i de la bufa que em diu...
Bueno, estàvem en una conversa, tu, estàvem xerrant.
I la teva àvia va aguantar el tipus?
Sí, bueno, estava...
És que clar,
sí.
Que complicat deu ser tenir un net poeta, no? Que et fot aquestes preguntes. No, perquè nosaltres l'àvia intentàvem que ens donessin passatetes o saps què dir-te o no?
Clar,
però,
clar pobre, clar, tu... té molta paciència.
I què li vas, com li vas preguntar? Àvia.
Àvia, tu quan et mires al mirall, què veus?
Joder,
mare meva.
No va ser així, no va ser...
I però diu, calla, estàvem... i acaba't el sopar, no?
Bueno, estàvem allà xerrant i ella em va explicar com, bueno, no, perquè jo tenia, dic, des que vaig néixer, ella és àvia, ja era àvia abans, però sempre l'he conegut sent una dona gran, no?
Sí.
Aleshores, jo volia saber quina era la imatge amb què ella reconeixia.
Sí.
Si era la imatge que jo havia conegut, és a dir, la que jo coneixia, que era la imatge present de la meva àvia, o era una imatge que jo no havia vist de la meva àvia, només en fotografies, no? Aleshores, ella em va dir que quan es veia, quan es trobava al mirall, d'alguna manera no s'hi trobava del tot, no s'hi reconeixia, que la imatge que ella tenia d'ella mateixa no encaixava amb la imatge present que jo podia veure d'ella. M'estic explicant o no?
Sí, perfectament.
Val. Aleshores, jo en aquell moment vaig pensar en diverses coses. La primera, i com que totes les preguntes quan les fas et tornen fent efecte bumerang, em vaig preguntar si jo em reconec amb la imatge que tinc de mi mateix, no? Si quan em veig al mirall jo em reconec a mi mateix, o si hi haurà un dia de la meva vida, que espero que sigui llarga, que jo em reconeixerà més amb la imatge d'aquell moment que encara no ha arribat, o si em reconec amb una imatge que ja ha passat, perquè això podria passar. Bueno, vaig estar pensant en això. La resposta,
carai, joder, cap, eh?
La veritat és que no la tinc encara.
Molt bé.
La segona cosa que vaig pensar va ser en l'inici de la novel·la canònica incontestable de la Marguerite Duras, que es titula L'amant. L'amant és la novel·la que l'escriptura francesa va publicar amb 70 anys, és a dir, quan ja era gran, i que, situada a la Indoxina, l'aleshores Indoxina, narra la història d'una jove de 15 anys que té un lio, s'enrolla, té una relació amorosa, amb un home que li dobla l'edat.
Sí, sí.
Aquesta és la història de la pròpia Marguerite Duras quan ella tenia 15 anys, però ella decideix escriure aquesta història i publicar-la quan té 70 anys. És una història que esdevé un èxit mundial, es va traduir a 43 idiomes diferents i milions de ventes i va ser com la novel·la, és la novel·la incontestable de la Marguerite Duras, no? I l'inici d'aquesta novel·la fa així. Posa'm una mica de reverb. Ernest, gràcies. Un dia, tant no, que no és de por, ara. Un dia, quan ja era gran, al vestíbul d'un lloc públic, un home se'n va acostar. Es va donar a conèixer i em va dir: us conec des de sempre. Tothom diu que éreu bonica de jove. Vinc a dir-vos que per mi sou més bonica ara que de jove. M'agradava menys el seu rostre de noia que aquest que teniu ara, devastat. I segueix així. Penso sovint en aquesta imatge que sols jo veig encara i de la qual no n'he parlat mai. Sempre és allí en el mateix silenci, sorprenent. De totes les imatges, és la que més em plau de mi mateixa, en la que més em reconec, la que m'encisa. El que fa Duràs, des de la bellesa, no?, escrivint aquest llibre als 70 anys i abocant la seva joventut, és cercar el moment en què el seu rostre i la imatge que tenia d'ella mateixa coincidien. Un rostre devastat, un rostre de dona gran. Podríem dir que un rostre devastat que evoca el passat, que cerca una altra forma que va tenir quan era jove. Jo no sé si la reina, si el Javier Maria, si Jean-Luc Godard, si aquesta ballarina es reconeixen o es reconeixien, clar, pobres, si es reconeixien en els seus cossos mudats pel temps. També és cert que les vides dels herois, les vides de les icones, com la teva, Marc, no es mesura, no es mesuren per aquestes preocupacions de persona banal, no? Sinó es mesuren per gestes molt més memorables i transcendentals que no tenen a veure amb com et veus a tu mateix, suposo. No sé si ells s'ho preguntaven, això, no? Al Buckingham Palace, la reina s'anava mirant i anava buscant en quin moment s'identificava més amb ella mateixa. Però, de fet, parlar del rostre i de la imatge que un té d'un mateix és una manera de dir que les vides que no han triomfat ni han fracassat són molt difícils d'explicar. Això és una frase que escriu la filòsofa Marina Garcés al seu darrer assaig, que just acaba de publicar ara mateix. És un assaig fantàstic, es titula Males companyies, publica Galàxia Gutenberg, i el darrer capítol d'aquest llibre és un text que la Marina dedica a la seva àvia, que va morir als 100 anys durant el confinament. És un capítol molt bonic on explica que les històries familiars, aquelles protagonitzades pels nostres avis, esdevenen mites i queden sempre despullades del dolor o de l'horror que van significar en el seu moment. Són mites familiars que ens repetim i que forgen la nostra memòria privada. I d'aquest horror, d'aquest dolor, poques empremtes en queden en el relat familiar, no? Ens oblidem que aquest horror i aquest dolor va existir. Però fixar-nos en el rostre, en la imatge que canvia davant del mirall, jo crec que pot ser una manera de recuperar aquestes empremtes, de fer present la vida viscuda que hi ha rere un rostre que no s'acaba de reconèixer.
Senyora, a veure, què ha entès de la secció del Pol Guasch? Se m'ha clapat, eh?
No. M'agrada molt perquè jo...
Posis el micro a la boca.
M'agrada molt perquè jo fa 30 anys que va morir la meva àvia i encara penso cada dia amb la meva àvia, la recordo, això, i...
I ha passat a la seva àvia, o sigui, fixa't tu. Eh? Fantàstic, sí. Fantàstic.
I jo ara sóc àvia, eh?
Sí. I vostè quan es mira al mirall, reconeix, no reconeix, tot això que ha explicat ara...
Home, no ho sé. Reconeixem, jo què sé.
Però... És que és una pregunta difícil, sí, realment. Difícil.
Clar, perquè implica moltes coses, no? Perquè què serà reconèixer, oi? Li puc fer una pregunta?
Sí.
El senyor que hi ha al seu costat és el seu amant, és el seu marit de fa molts anys, l'acaba de conèixer.
Avui, fa 53 anys que ens vam conèixer.
Home!
Fantàstic! Ho dic!
És que t'ho dic, fa moltíssima gràcia al públic.
I en portem 49 de casats.
Carai!
Déu-n'hi-do.
No
vull,
l'any següent farà 50.
Carai!
Avui ens hem conegut.
Com es diu vostè, gentleman?
Òscar.
Sí. M'ha fet moltíssima gràcia perquè vostès, fins a 53 anys que es coneixen, 49 casats, i es toquen. O sigui, vostès estaven també amb la mà
agafats. Sí.
Perquè l'altre dia va haver una altra parella que també tenien la mà agafat, sí, i s'acabaven de conèixer, portaven uns mesos, o sigui, estaven... I vaig pensar que és raríssim, una parella que s'agafi de la mà, diguéssim, jo no sé si us agafaríem la vostra parella de la mà, però clar, vostè, senyora, té un mèrit genial. Un aplaudiment!
Perdona,
és amor.
I van de conjunt,
Van de conjunt, vostès, de rosa, xiclet. Procurem
més o menys...
Anar de conjunt.
Ah, sí? Vostès es vesteixen, quan surten al carrer es vesteixen...
No.
Posis Òscar al micro. Mira, passi-li la seva... Vostè sí? Diuen, avui ens vestirem?
Moltes vegades.
Ai, per favor. Ahir de què anaven? Amb quin...
Ahir era totalment diferent, un de l'altre.
Però amb uns tons... O crec, pues jo també.
És
sí, bueno, escolta, publicitat i seguim parlant d'això perquè això és increïble. Ara parlem de poesia persa. A veure si tens nassos d'escoltar-te la propera entrevista. Poesia persa, xavala.
Vostè primer.
Aquest és el tema. Aquest és el tema del dia.
El general Aníbal va creuar els Alps en elefant. Amb l'assegurança de moto de línia directa des de només 73 euros, amb assistència en viatge des del quilòmetre zero i cobertura d'equipament tècnic, els hauria creuat amb moto.
Porta la teva assegurança de moto a línia directa. No sabràs si tens el millor preu fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
La Universitat Autònoma de Barcelona organitza una fira virtual de màsters i postgraus.
Amb més de 150 sessions informatives, segur que trobes l'impuls definitiu per la teva carrera professional. Del 27 al 30 de setembre, 4 dies per resoldre dubtes i parlar directament amb la coordinació dels màsters i postgraus que t'interessen.
uab.cat.
Aquest setembre, a Maller Origen t'ajudem a estalviar. Suma't a la revolució de l'estalvi i aprofita les promocions en la fruita de temporada i de collita pròpia. Emporta't dues safates de figues Coll de Dama per 4 euros o dues magranes per 2 euros. A Maller Origen, anem tots a l'una.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8 TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8 TV.
Escolta, em va trucar la veïna i em va dir que el pare ha caigut.
I com està? Li ha passat alguna cosa?
No, no va ser res greu, però crec que el millor seria que algú l'acompanyi quan surti a passejar i que l'ajudi a casa.
Sí, parlem-ho amb ell. És la millor decisió.
Quida, atenció domiciliària de qualitat. Truca'ns al 93 271 55 55 o visita quida.es. Quida, amb Q de qualitat.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
És que me'n vaig uns dies i no m'agrada gens que la casa estigui buida.
Bé, estarà buida, però ara es queda protegida. Mira, aquests sensors a les portes i finestres ens avisen si algú intenta entrar. I en menys de 20 segons actuem i avisem a la policia o enviem a un vigilant a veure que tot estigui bé. Així que tu tranquil·la, estaràs de vacances, però nosaltres sempre som aquí i sabem com actuar.
Aquest estiu, protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46.
A veure, Adrià, quina pregunta li acabes de fer a la Sílvia Rosés a publicitat? Vinga.
Vale, li acabo de preguntar si mentre escrivia el que ens ha estat explicant sobre les corbates no ha volgut incloure el que diu alguna gent que és un símbol fàl·lic, que és gent que porta una pitxa al coll.
És una pitxa al coll, la corbata?
És una pitxa al coll.
Si van tots els tios que porten corbata amb una pitxa al coll
segons
i no ho sabien?
Segons la psicologia de la moda, sí.
Genial, doncs jo me la penso posar, ara avui me l'he tret i me la penso posar, ara quan arribi a casa, que genial, una pitxa al coll, senyora, no? Vull dir, vostè 50 anys...
porta un cinturó, també un munt de coses diuen que és fàl·lic.
En sèrio? Però bueno,
sí.
La veritat. Sí. Senyores i senyors, amb tots vostès, Valèria Macias. Aquesta sintonia que divina, mira, escolta la Valèria. Va a buscar és el Vinaixa, dic, però bueno, que genial, mira, mira. No em diràs que per parlar de poesia persa, això...
Fantàstica.
Bueno, la Valèria Macias és una de les editores més importants d'aquest país perquè té el cuajo, ella i el seu company, el seu marit, encara esteu casats, encara seguiu junts,
sí, sí, sí.
Perquè també tot el dia amb la poesia persa, la poesia del Orient Mitjà i tots aquests rotllos que us pagueu al món àrab i tot això, allà perduts a un poble remot, que no direm perquè si no la gent vindran
en massa
a buscar bolets i no volem, però també aguantar-se, has de tenir... Tens el teu cuajo, eh? No? Tot bé? Tot bé a casa, tot bé?
Perfecte, sí.
Bueno, ella és, juntament amb el seu marit, l'editora de Caruan, que és aquesta editorial especialitzada, Valèria, en literatura...
d'Orient Mitjà, però també fem altres coses, perquè últimament hem fet autors russos, vull dir, una mica el que ens agrada.
Bueno, és que això de Rússia, com que és un lío, perquè això de Rússia és tan gran també, que, bueno, que et descuides,
també,
no?
Sí.
La que et descuides, doncs diuen, però anem a envair Orient Mitjà i també li funciona. Vull dir que això dels russos, vull dir que endavant amb els russos. Què t'ara va dir? Avui venim a parlar d'un llibre que és extraordinari i que, per cert, ara que hi ha tants problemes amb Rodalia, Sílvia, us el podeu comprar perquè, a més, són preciosos els llibres, que és un llibre de poemes que es diu El vent se m'endurà. Amiga, que li diguin a la reina d'Anglaterra i tal, tot acaba enduent-se tant. És una selecció de poemes d'Abbas Kiarostami, que és el gran director de cinema
escriptor, poeta, etc. Però bueno, no sabíem que era tan poeta. Mira quina ignorància. Explica'ns, per favor, qui és Abbas Kiarostami i per què vau decidir fer aquesta recopilació, aquesta selecció de poemes del Kiarostami, que per cert hem de dir que l'ha traduït la Rima.
Sher Mohammadi. Juntament amb el Xavier Valls.
Dinovart, fantàstic. Qui era Abbas Kiarostami, per qui no el conegui?
Val. Bé, per molta gent no necessita ser presentat.
Clar.
Però és un dels grans cineastes de tots els temps. Va néixer a Teheran l'any 1940 i va morir no fa gaire, el 2016. Llavors ell doncs, va debutar als anys 70 fent curtmetratges i tota mena de bueno, anuncis publicitaris i altres coses, però la seva primera pel·lícula que el va fer famós internacionalment i que va acabar guanyant la Palma d'Or a Cannes és On és la casa del meu amic, no? I bé, a partir d'aquí doncs, va començar una carrera absolutament fulgurant i de fet no va parar de fer pel·lícules fins poc abans de la seva mort.
I la seva vessant poètica? O llavors, això d'escriure poemes? Perquè és clar, de fer publicitat, sobretot cinema, El gust de les cireres, per exemple, que és magnífic, etc, sí, etc, que és un cinema bueno, és un cinema quasi d'autor, allò que en diem cinema d'autor, però és clar que necessites tantíssima parafernàlia per fer una pel·lícula, l'operador de càmera, l'altre, d'aquí, la d'allà, no sé què, el rodatge, o sigui, és un rotllo patater, necessites diners i necessites infraestructura, de sobte el tio fa aquests poemes tan curts, tan senzills, tant per si se t'ha quedat tan canatrat el tren, el vas llegint i et vas relaxant, perquè si no seria això, o la guillotina, no?
Sí, de fet, ell sempre, la poesia sempre el va acompanyar i a casa el seu pare ne llegia i de fet, a la societat iraniana la poesia gaudeix d'un prestigi molt important, és una cosa que ja ve d'antic, però de fet, si qui hagi vist les seves pel·lícules sabrà que travessen totes les seves pel·lícules i de fet tot el seu art, perquè també tenia una vessant de fotògraf, una mirada essencialment poètica. És a dir, les escenes tenen molt de poètiques, la poesia apareix en les seves pel·lícules, en reciten algunes, fins i tot tenen, per exemple, el viento nos llevará, que no és ben bé El vent se m'endurà, però fa un joc de paraules. El vent se'ns llevarà, El vent se'ns endurà, és un vers d'un poema de la gran poeta contemporània iraniana, Farrukh Farrukhzad.
Llavors, això fa molta gràcia, això que dius, que és veritat que la cultura persa a Iran i de més països de l'entorn, Afganistan per exemple, la poesia se la reciten uns als altres constantment, és una cosa que és increïble, i que està molt present en el dia a dia, que és una cosa pop, és una cosa pop, no? És una cosa que a més els grans reciten poesia, els petits fan poesia, i tothom té una gran cultura poètica. Et sembla que escoltem en veu de la pròpia traductora un poema que és molt curt d'aquest llibre, que ha sigut tan amable la Rima de recitar per nosaltres, i tu dius que, a més, el lloro, el persa s'assembla al català, ja veuràs, flipa.
طلوع خورشید در چشم طلایی عقابی پیر بر لاشه کره اسبی سفید.
Què diu aquí?
La sortida del sol a l'ull daurat d'una àliga vella damunt la carronya d'un poltre blanc.
Carai, mira, anem a sentir una altra, tu.
در باد بهاری ورق می‌خورد دفتر مشق کودکی خفته بر دست‌های کوچک خیش.
En el vent de primavera passen els fulls del quadern. Un nen dorm damunt les seves manetes.
Senyora, li dedico a vostè que fa 50 anys que està... No troba. Passa-li el micro a la senyora enamorada. Què li sembla la poesia persa?
Maca, molt maca, sí.
És fort, eh?
Sí, sí.
És que relaxa, eh?
Sí,
sentir pers.
Anava a dir, s'ha quedat una pau, eh?
S'ha quedat una pau que necessitem, senyora.
Sí,
perquè necessitem pau.
Sí. I tant.
Quin és el truc d'aguantar 50 anys en aquest senyor que té vostè al costat? I en línies generals tot el de més.
53, no?
53.
53 de conèixer-nos, però bueno, bé. Bueno.
Quina és la fórmula? Poesia.
Estimar-se, no? Sí, estimar-se. No hi ha cap més. Respecte, estimar-se.
Treballar. de dilluns a divendres no està a casa.
Vale. Mira que anava a veure la poesia i ara aquí ha sortit l'home burgès de la corbata. Escolta'm, vosaltres esteu ara a Caruan a la Setmana del Llibre en Català,
sí,
amb un stand propi,
al 45.
Al 45. I aquest llibre ja es pot i es pot trobar a les llibreries.
I es pot trobar a la setmana i a final de mes a les llibreries.
I a més, el llibre, cada pàgina té el poema, la traducció, i després també el poema en persa, diguéssim. En persa. Per què dius que el persa s'assembla al català? És una cosa que és increïble, això no s'ho creu ningú.
Jo el que deia és que les llengües persa i catalana tenen un ancestre comú.
Mira.
Que és una llengua de la qual no hi ha rastre i que, de la qual no, tot són hipòtesis, però que seria l'indoeuropeu o el proto-indoeuropeu. Llavors, totes les bona part de les llengües europees i de l'Àsia, de l'Àsia del Pròxim Orient, per entendre'ns, tenen en comú, arribant fins a l'Índia, perdó, tenen en comú una base, sobretot lèxica, i de fet no és gaire difícil, doncs, això, amb les paraules bàsiques del dia a dia, els números i altres coses coincideixen, no? I llavors hi ha moltes teories.
Hi ha equivalències entre el persi i el català o les llengües romàniques, no? Fins i tot.
Exacte,
no? Moltes,
sí,
d'elles. Que curiós, no? Si és que al final estem tots connectats, senyora. Ara sembla que tots estiguem connectats gràcies a TikTok i a les xarxes socials, però es veu que això ja estàvem connectats d'abans, eh? Saps què? Ara, sota aquest segle XXI, sembla que estàvem connectades. Ara totes, no, guapa. Estàvem connectades d'abans. Escolta'm, abans de passar publicitat, posa'm, per favor, que anem a publicitat, amb l'últim poema del Ben Samandurà. És una selecció de poemes del gran director de cinema i poeta Abbas Kiarostami, amb edició de Caruan, traducció de Rima Xeromahandi i Xavier Valls-Guinovart. Ja veuràs.
خط سرخی بر سپیدی برف شکاری زخمی لنگ لنگان.
Una línia vermella damunt la blancor de la neu. Una presa ferida ranquejant.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Perdoni, però aquí ningú ha demanat sushi.
Sí, Mariona, he sigut jo. Quina gana que tinc.
Deu ser de l'esforç que fas cada dia, oi, rei?
Temps sense IVA a Galeries del Tresillo. Ens mengem l'IVA de tota la botiga. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Vine a la 14a Fira Modernista de Canet de Mar.
Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats. Mercat d'artesania, espectacles, rutes guiades, exposicions, tastos gastronòmics, visites al castell de Santa Florentina i tot en un entorn a l'aire lliure.
T'esperem del 16 al 18 de setembre. Més informació i reserves turismecanet.cat.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Vitó, La Brutal i T de Teatre presenten la comèdia de la temporada, La meravellosa família Hardwick, dirigida per David Salvas a la Villarroel. Segur que no has conegut una família igual. Venda d'entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Els caps de setmana del 17 de setembre al 9 d'octubre, vine al Festival de Paisatges Barcelona i descobreix indrets sorprenents a les comarques de l'Anoia, el Bages, el Moianès i Osona.
Experiències a peu, amb bicicleta, ioga, gastronomia local, informació i reserves a blog.barcelonaesmolmes.cat.
Aquest setembre torna el Festival Vincles a Sant Cugat del Vallès.
T'esperem del 15 al 17 de setembre al Celler Modernista amb Ferran Palau, Ginestar i Andrea Motis, acompanyats per diferents bandes de la ciutat.
Viu la millor música d'autor de l'escena catalana. Entrades ja a la venda a santcugat.cat/vincles.
Tens monedes, segells o llibres antics? Del 19 al 23 de setembre a Soler i Llach, a Barcelona, farem jornades de valoracions on els nostres experts examinaran de manera gratuïta monedes, bitllets, segells i llibres antics en previsió de les nostres futures subhastes. Demana la teva cita trucant al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@solerillach.com.
Tinc el plaer de presentar-vos una comèdia. Golfos de Roma, la comèdia musical de l'aclamat compositor Stephen Sondheim i dirigida per Daniel Anglès.
Aquest no és el Eufòria?
Golfos de Roma, una comèdia brillant amb les escenes més esbojarrades i un repartiment excepcional protagonitzat per un actor enorme, brillant. Oh, l'interpreto jo, en Jordi Bosch. Golfos de Roma, a partir del 23 de setembre, al Teatre Condal. Compra les entrades a promentrada.com i teatrecondal.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
Calla, escolta'm una cosa. Què tal ho ha fet el teu germà, això de llegir els poemes en persa?
Com sempre, molt bé. Queda
molt bé, no? Tu el teu germà l'adores, no? Que us porteu bé, us
porteu
bé.
Jo a ella, ella.
Passa-li, per favor, el telèfon, el micròfon, un altre cop en aquest senyor que tenim al centre, que ha dit allò que ha fet aquestes preguntes tan interessants abans de la Sílvia Rosés.
Perquè m'estic quedant amb el programa,
T'estàs quedant tot el programa, noi, perquè et dic una cosa, amb aquesta veu, però és que, a més a més, el lloro, amigues... Tu, a què has estudiat i en què estàs?
No facis això, Marc.
Sí, sí. És que és increïble, perquè és una cosa que no sabrem, ja veuràs.
Vale, pues he estudiat Enginyeria Física i Ciència i Enginyeria de Dades, que es fan a l'UPC aquí al Campus Nord.
Però això per què collons serveix? Perquè és una cosa que...
Bueno, és una pregunta que porto molts anys intentant contestar. L'Enginyeria Física és una... serveix per intentar treballar millor en microchips i en coses a escala molt petita.
Ah, molt bé.
I lo de ciència de dades serveix per tot, perquè les dades al final ara són a tot arreu.
Estan de moda les dades, a tope.
Jo tenia... Un company estava ficat al grup de la Clara Prats i els hi feien els
mòbils. Ah, mira, veus?
I aquestes coses.
Clar, clar, clar. I ara no saps a què dedicar-te, clar, com que hi ha tanta, no? És un camp...
Bueno, estic, a veure què trobo.
Sí. Jo crec que tens algun projecte que no ens vols explicar.
Secret.
Sí, sí.
Total.
Que sí, digues la veritat.
Bueno, tens alguna cosa entre mans? Tinc una que m'agrada, però em fa molt de pal emprendre.
Què és què? Què és què?
No, no ho diré, a veure si em roben el projecte.
Ah, però és un projecte d'això de les dades, del
teu,
eh?
Sí, sí, d'una idea que tinc jo.
No és muntar una petita editorial, no? Que és...
Sempre ets de temps. Que mon pare tenia una llibreria.
Com va ser la teva llibreria, la llibreria del teu pare?
Ressenya.
Ressenya. A on?
A Sant Just.
A Sant Just, fantàstic. Escolta'm, un aplaudiment. Heu estat fantàstic. Gràcies, Sílvia Roser. Gràcies, Valeria Macías. Gràcies, Pol Guat.
A tu.
Gràcies. Que vagi molt bé, senyora. Felicitats. Visca l'amor. Visca l'amor. A tope. Carai. 53 anys que porto. Mare de Déu. Fantàstic.
Hola, entitats i clubs de Catalunya. Si per Nadal feu participacions, escolteu. La Doble és el nou joc amb el que us ajudarem a vendre'n més que mai. Repartirem premis col·lectius, premis individuals de fins a 1 milió d'euros i premis per vosaltres, les entitats. La Doble és l'alternativa catalana a les participacions de Nadal i és 100% social. Uniu-vos-hi a inscripció.ladoble.cat. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya és la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fritz Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
T'imagines que tornes a descobrir el sol? Repsol i Movistar s'han unit per fer-ho realitat amb Solar 360, una nova manera d'entendre l'energia solar d'autoconsum. T'acompanyem en la instal·lació i el manteniment dels teus panells solars perquè controlis el teu consum i comences a estalviar. Demana el teu pressupost a solar360.es. Solar 360, l'energia solar pensada per tu.
Té caràcter, és indomable, se les ha vist de tots colors, coneix els secrets de tothom i arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
García, Puig, Ferrer, no tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
Escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.